bloquejar la investidura de Pedro Sánchez. Els independentistes s'han reunit aquest matí amb la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, que els ha demanat que no hi votin en contra. Totes dues formacions mantenen que igualment no es mostraran a favor de Sánchez perquè els quatre diputats suspesos, segons han aclarit, no ajuden a millorar la situació política. Canviem de qüestió. En plana municipal, les bases dels comuns decidiran en les properes hores sobre les dues propostes d'acord que els ha plantejat Ada Colau. Són concretament dues, d'una banda una coalició dels comuns amb el PSC, amb la mateixa Colau d'alcaldessa, i d'altra banda un pacte amb Ernest Maragall, que assumiria l'alcaldia com a cap de llista més votat. Encara a Barcelona, la Fundació Arrels ha localitzat aquesta matinada passada gairebé 1.200 persones que viuen als carrers de la capital catalana. Prop de 550 voluntaris han elaborat 339 enquestes per conèixer la situació de les persones que viuen sense llar, per reduir la xifra. El director de la Fundació, Ferran Busquets, ha comentat que el nombre del sense llar és molt alt i ha assegurat que ha crescut de més de 300 persones en només un any. Recordem que el Regne Unit ha signat l'extradició de Julian Assange als Estats Units després que aquest país l'hagués reclamat pel delicte d'espionatge i de conspiració per haver publicat documents altament classificats. En total se li imputen 17 càrrecs que podrien suposar una pena fins i tot de mort. I també recordem que es fa aquesta tarda a les 7 a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a la plaça Joan Coromines de Barcelona, un after work, una xerrada amb el tema catolicisme a l'Índia amb Fra José Palaquil. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel. Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Iniciem el programa d'avui amb l'experta en hàbits saludables, Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness. Ens parlarà d'una pràctica antiga que finalment està guanyant acceptació en el nostre món modern, el raspallat en sec de la pell. Les relacions humanes marquen la diferència entre una vida buida i una vida plena i feliç. Com podem millorar les relacions amb els altres? En parlem a la secció d'habilitats comunicatives d'El Carnegie Barcelona, conversant amb el seu director, Jaume Lladó. Com influeix la menopausa en la salut òssia? En parlem amb la doctora Emma Esteve, experta en obstetrícia i ginecologia. Gemma Hortet, experta en nutrició energètica, ens prepararà una recepta que ens aportarà confort emocional i ideal per prendre entre hores, unes boletes energètiques de boniato. Ignasi Salvatella, director del Màster Online en Educació Integral Holística, ens reflexionarà de la importància moviment, cos i emoció. Finalitzarem el programa d'avui amb l'escriptora Nadia Gulam, víctima del terrorisme afganès i escriptora. una bomba va cremar la meitat del seu cos en 8 anys. Als 11 es va fer passar pel seu germà mort per poder anar a l'escola i mantenir a la seva família. Des de fa 10 anys resideix a Barcelona i recentment ha publicat el seu tercer llibre, La primera estrella de la noche, molt avui, El viure des de l'essència. Si us sembla, doncs, comencem. Viure des de l'essència. Hàbits saludables, amb Mònica Mercadal. Apassionada dels hàbits saludables, petits hàbits que ens poden canviar la salut. I la salut és vida. Mònica Mercadal, benvinguda a casa teva, al Viure des de l'essència.
Hola, Glòria, un plaer, com sempre, ser aquí.
Avui ens parlaràs de la tècnica del body brushing, els beneficis del raspallat en sec.
Això mateix, aquest és un hàbit fantàstic que, a més, ens va molt bé de cara a l'estiu per preparar la pell. El raspallat de la pell en sec és un hàbit que treballem principalment, d'una banda, a nivell extern la pell i a nivell intern el sistema limfàtic. Llavors, el millor d'aquest hàbit és que es pot fer en 5 minuts i només necessitem 5 minuts de la nostra vida i un bon raspall de pèl natural, que després en parlarem de com fer-ho. Però si anem en profunditat, et diré que a nivell extern de la pell el que fa literalment és netejar la pell de les cèl·lules mortes. Uh-huh. És a dir, la pell de manera natural acumula cèl·lules. Molta gent se la raspalla, però molta altra gent no. El que fa el raspallat és una bona neteja d'aquestes cèl·lules, deixem el porus ben obert i el que pretenem és que la pell pugui tenir via lliure per suar, per eliminar toxines, d'acord? I, a més, a nivell extern, el que també provoquem amb aquest raspallat és preparar la pell de cara a l'estiu. Amb una pell on no hi ha cèl·lules mortes, és una pell que la vitamina D del sol entrarà molt millor i l'acceptarem d'una manera més natural. I també el que farem és provocar que el moreno de l'estiu duri més.
Sí. La periodicitat. Amb quina periodicitat ens hauríem de fer aquest raspallat tan sec?
Hi ha persones que se'l fan cada dia. Com només són 5 minutets, hi ha persones que la seva pell l'aguanta cada dia, però hi ha d'altres persones que tenen la pell més sensible i que jo llavors els acostumo a dir una o dues vegades per setmana. S'hauria de fer a primera hora del matí, perquè una altra cosa bona que té aquest raspallat és que és molt energitzant, és a dir, que ens activa la circulació, no? I aquí és on també entra la segona part, que és que treballa el sistema limfàtic. Llavors, el sistema limfàtic és un sistema circulatori que, en comparació del sanguini, no té moviment. L'hem de fer moure nosaltres. Per això el massatge drenant limfàtic i per això d'aquí el moviment. Llavors, amb aquest raspallat el que fem és activar el sistema limfàtic. I el sistema limfàtic, curiosament, és aquell que elimina les toxines. Per tant, si és un sistema que està actiu, que està en moviment i que nosaltres li donem aquesta empenta...
De bon matí, eh?
Eliminarem molt millor les toxines. Llavors, penso que és un hàbit fantàstic.
Fantàstic.
Sí. Només necessitem un raspall. Jo sempre intento dir que sigui un raspall de fusta, amb pèl natural, no animal. I 5 minuts abans d'entrar a la dutxa, comencem de baix a dalt, moviments suaus i circulars, i anem pujant cames, glutis. Sí que és cert que tant l'escot com l'abdomen, sempre dic que s'ha de ser molt suau. Però la resta del cos s'ha de ser, exacte, s'ha de ser delicat. I la resta del cos amb normalitat. Llavors, també t'he de dir que és un gran, gran anticel·lulític natural i molt barat.
Sense utilitzar crema.
Sense utilitzar crema. El raspallat en sec és directe a la pell sense crema.
Sí, estem parlant d'un anticel·lulític que no hem d'anar a comprar cap crema.
Cap crema.
Amb el raspall en sec.
El raspall en sec et deixa la pell molt, molt, molt suau i radiant.
Aleshores, estem parlant, de fet, d'un origen de medicina ayurvèdica.
Sí, correcte.
Ancestral.
Com tantes coses que ens ensenyen, no?, amb aquesta medicina, són tècniques mil·lenàries, i és un raspallat propi natural de la pell.
Aleshores, també, com comentaves en algun altre programa, potser després ens haurien de posar, després de la dutxa, el nostre oli de coco.
Sí, jo aquí acostumo a dir dues coses. Una, si, a més del raspallat de la pell, del raspallat de la pell en sec, acabem la dutxa 2 minuts amb aigua freda, seria idoni.
Ja activem plenament la circulació.
Això mateix.
De la nostra...
I si quan sortim de la dutxa apliquem i ens posem un oli o una crema hidratant sense químics, aquí ja fem...
sense químics, com podem saber que no porten components químics?
Llegint l'etiqueta. Llegint l'etiqueta, comprant en un lloc de confiança i tenint la certesa de que estàs utilitzant ingredients que tracten bé la pell, que no ha sigut testat amb animals, que no porten derivats de petroli... O sigui, aquí, si vols, un dia fem...
Farem una càpsula en la que donarem més eines, compartirem més, perquè estem parlant de que la pell és l'òrgan més gran del cos.
Exacte, i a més t'he de dir que a través de la pell, nosaltres, és com si li posem una crema que porta aquí, és com si la bevéssim, en 2-3 minuts ja està el sistema sanguini. Llavors, per mi és molt important dir-li a la gent que tota la cosmètica hauria de ser, així com el maquillatge, la cosmètica, gel, xampú, tot hauria de ser sense químics, orgànic, ecològic.
Mònica Mercadal, moltíssimes gràcies per la teva informació d'avui. Anotem també que podem trobar moltíssima més informació a la teva web.
Exacte. www.monwellness.com.
Moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Ens veiem la propera setmana amb més hàbits.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Habilitats comunicatives Dale Carnegie Barcelona, amb Jaume Lladó.
Estimats oients, una setmana més aquí amb nosaltres, Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona, una de les empreses líders en entrenament d'habilitats d'intel·ligències socials, anomenats soft skills. Jaume Lladó, benvingut al Viure, com estàs?
Hola, bones tardes.
Abans em deies, Glòria, avui parlem de que les persones tenen nom, i m'has deixat com així, a veure, explica-m'ho bé, això, les persones tenen nom, evidentment.
Sí, és que les persones som el nostre nom. Mm-hmm. I el nom és algo molt important. Dale Carnegie deia que el nom de la persona és la música més bonica i que més li agrada escoltar, sigui en qualsevol idioma. El nostre nom és l'essència de nosaltres mateixos. Fixa't, Glòria, que a vegades parlem en nom de... O en el meu nom, fes un el meu nom. Per tant, el nom és l'essència que tenim nosaltres mateixos. Per tant, per nosaltres el més important que hi ha dintre de la nostra essència és realment el que és el nom. Per això, adreçar-se a les persones pel seu nom e inclús fer l'esforç de recordar-lo és un signe de maduresa, és un signe de respecte, és un signe d'afecte i un signe realment de desenvolupament d'intel·ligència social i de voler-se realment relacionar-se amb les persones.
Em ve també amb el que estàs dient, és un punt d'elevació de vibració, no? Perquè quan parlem a les persones i els hi diem pel seu nom, els hi canvia la mirada.
Absolutament. Fem la prova. Uh-huh. Vas en un bar i demanes un cafè i veus allà un noi i una noia amb una xapeta amb el nom. Doncs procura dir-li el nom. Doncs gràcies, Jordi, o gràcies, Eileen. A veure, i mira-li els ulls. I veuràs com reacciona d'una manera diferent.
No estem acostumats, eh?
No, estem acostumats. Per què? Perquè suposa un esforç. Suposa un esforç de respecte per l'altra persona. Clar, aquí diràs, home, no té mèrit perquè té la xapa posada. No, és que encara que tingui la xapa, això l'arriba. Per això, moltes vegades hem de fer l'esforç de quan ens presenten una persona, intentar concentrar-nos un moment, intentar recordar aquell nom. Recordar aquell nom, hi ha moltes tècniques d'associació, d'idees, d'imatges, etc, que això en parlem molt quan nosaltres ho treballem o entrenem aquesta habilitat. Però el més important és tenir-te ganes de recordar-lo.
Això ho feu en els cursos?
Ui, tant.
M'estàs fent dentetes, eh?
Sí. No, nosaltres tenim un exercici que en pràcticament 15 minuts pots recordar el nom i cognom de 20 persones amb relativa facilitat.
Els cursos de Dale Carnegie Barcelona.
Sí, sí.
A veure, dona'ns alguna pisteta.
Vale, doncs mira, la idea és que tu, el primer, per exemple, si alguna persona es diu Marta, associa'l amb una altra persona que es digui Marta. I et serà una mica més fàcil recordar-ho d'alguna manera. Aquesta és una de les maneres. L'altra manera és, per exemple, quan et presenten una persona, saluda-la repetint el nom i, o repetint-la, dius, mira, et presento la Júlia. Doncs hola, Júlia. I aquest Júlia, aquesta voluntat, t'ajudarà encara una mica més a recordar. No dic que sigui fàcil. Ara bé, l'excusa més fàcil és dir, ai, és que jo sóc molt dolent amb els noms.
Ja
tots, tots som molt dolents amb els noms. Però tampoc ens hem de recordar de tots els noms de tothom. Però sí, d'aquelles persones que cada vegada anem coneixent. És una senyal de respecte. I és una senyal de carinyo, d'afecte i de relacionar, de voler-te relacionar amb ells.
És el fet de posar-hi consciència, com diu molt aquí el programa.
Sí, tot el moment que hi poses consciència, això et fa prendre també consciència d'això. I recordem el que deia, doncs, que el nom de les persones és la música més maca que volen sentir en qualsevol idioma.
És dir el nom és fer una abraçada. Podríem deixar-ho aquí?
Oh, sona molt poètic i molt ben descrit, Glòria.
Jaume Lladó, moltíssimes gràcies. Repetim la connexió per poder saber més de Dale Carnegie. És Dale Carnegie, Barcelona. Jaume Lladó, ens veiem la propera setmana.
Doncs a reveure.
Aquí t'esperem. Gràcies. Tens ganes de més? Vols aflorar els teus talents deixant anar allò que obstaculitza el teu propòsit? Doncs tens línia directa amb Dale Carnegie Barcelona. Truca'ns al 934-960-000.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Setmana més aquí, molt ben acompanyats amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Doctora, molt bones, com anem?
Hola, Glòria.
Que bé, seguim aquí aprenent al seu costat avui de la importància de la salut òssia en l'època de la menopausa, aquesta època que la dona està en absoluta transformació. A mi m'agrada sempre dir que és un renaixement en la dona, reconeixes realment qui és, en essència, sí?
Sí, jo sempre dic que la menopausa és l'edat de la sabidoria, no? I que hem de donar moltes gràcies als que realment podem anar envellint, no? Perquè n'hi ha molts que no ho poden fer, o sigui que es tracta de crear-nos salut també en aquesta etapa de la vida.
Doctora, quins elements hem de tenir, ens poden acompanyar en aquesta etapa nova de la dona, que hi ha creences que són bastant errònies, m'atreviria a dir.
Ens han inculcat, no?, que la menopausia el mateix que passa amb l'embaràs una mica, no?, que ho hem transformat una mica en una malaltia i en realitat és una etapa més de la dona. Hem de pensar que gran part de la massa òssia, el 50%, ja espera abans de que comenci la menopausia, és a dir, que no és un problema només de la menopausia. Sí que és veritat que la pèrdua d'estrògens, doncs, poden contribuir a aquesta pèrdua mineral, però també hi ha altres coses que contribueixen a les fractures òssies que es produeixen a partir de certa edat, no?
De quina edat estaríem parlant?
Doncs estaríem parlant de que a partir dels 40-50 anys i tindrien que coincidir altres factors de risc perquè realment això aparegués, no? Però sobretot és en la tercera edat, no?, quan comencen a veure's els efectes incapacitants de l'osteoporosi en certes persones, no en totes, afortunadament, no? Però el punt positiu és que nosaltres podem evitar tot això i ens podem crear salut, no? I podem reduir el risc de fractura, perquè el risc de fractura no només està produït per la decalcificació dels ossos degut a la manca d'estrògens, sinó que el caminar senil, que es diu, no?, la manera de caminar de la gent gran arrastrant els peus i la pèrdua de visió també contribueixen molt a això. Per tant, si nosaltres tenim una salut forta i arribem a una edat avançada amb bones condicions físiques i mentals, doncs probablement també previnguem d'alguna manera aquestes fractures. De totes maneres, hi ha una prova, que és la densitometria òssia, que la irradiació que provoca és baixeta, que tampoc s'ha de fer de manera continuada, però que si algú està molt preocupat per aquest tema, doncs es fa, es determina una mica si està en un nivell de normalitat, osteopènia o osteoporosis, i si és osteoporosis, quin grau. I això ens permet, doncs, treballar no només en els casos en què realment sigui tan important que s'hagi d'actuar amb medicaments convencionals, tot tenint en compte tot el que s'està parlant ara dels medicaments de la menopausia i els efectes secundaris. Vull dir que hem de vigilar també a l'hora de posar-se en certs tractaments, no? Per això és molt millor prevenir. I podem prevenir, doncs, amb els hàbits de vida saludables, podem prevenir amb suplements o amb alimentació rica en vitamina D, en minerals com el, no només el calç, és important, no?, sinó el magnesi, el bor, la vitamina A, la vitamina C, perquè tot això ens ajuda no només a mantindre l'os en bon estat i que no anem perdent qualitat de l'os, sinó moltes vegades ajuda a regenerar-lo, a l'exercici físic, al fer peses, no?, perquè enfortir la musculatura reforça l'os i protegeix l'os. Vull dir que no tot es tracta en pensar que tindrem una osteoporosi i que l'haurem de tractar, sinó en prevenir-la, no? La salut òssia es pot prevenir igual que podem prevenir la salut global. A l'envelliment, no, però podem fer que s'enlenteixi.
Com podem fer que l'envelliment s'enlenteixi, doctora?
Doncs, amb tot el que anem parlant en aquest programa, tenim molts números, no? Perquè al final el que estem fent és reduir l'oxidació i la inflamació. Això vol dir reduir els radicals lliures i, per tant, estem reduint l'envelliment a nivell cel·lular i, per tant, a nivell general, no?
Estem creant salut aquí amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Quan venen les persones que venen a la consulta, no? Les senyores, les noies, en relació a la menopausa, jo crec que vostè trenca molts mites.
Bueno, jo crec que no sóc jo la que trenco molts mites. Hi ha molta gent que trenca mites, no? Ens han inculcat i ens han ensenyat a la universitat una sèrie de coses i a mesura que va passant els anys, no? Doncs tu en vas aprenent altres que vas aplicant. Sí, per prevenir els efectes secundaris que té l'edat, no la menopausia en si, sinó l'edat, actuo ja amb nenes joves, no? I quan venen demanant anticonceptius ja començo a fer feina per intentar que tinguin una salut òssia i una vida adulta saludable.
Què és el que els comença a dir a les noies jovenetes quan venen?
Doncs primer, que evitin factors de risc que poden contribuir a que en una edat futura doncs tinguin problemes ossis, no? Per exemple, doncs, el reduir la cafeïna, el reduir l'alcohol o les substàncies tòxiques, evitar els contaminants dels cosmètics o de l'alimentació, utilitzar contenedors de la sang ecològics, evitant els plàstics i tots els perfums i desodorants. Vull dir que, clar, si tu ja neteges molt la teva alimentació i la teva vida i el teu entorn, doncs, i fas exercici i gestiones les teves emocions i l'estrès, amb tot això estàs contribuint a una vida més prolongada i més saludable.
Moltíssimes gràcies, doctora Emma Esteve, ajudar-nos a crear salut aquí a la seva secció de la salut de la dona.
Sí, jo crec que ja és hora de que creem salut en comptes de curar malalties, no?
Aquí estem, acompanyant-nos. Gràcies.
Gràcies, Glòria.
Fins la propera setmana.
Sí, ens veiem la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Nutrició energètica, amb Gemma Hortet.
Ens acompanya Gemma Hortet, coach de salut i nutrició energètica. Gemma, molt bones, com estàs?
Hola, molt bé, Glòria. Aquí preparada a ajudar una altra vegada amb la nutrició.
A compartir, eh?
Exacte.
Entrem a la cuina.
Sí.
Avui parlarem d'un postre, un postre d'estiu. Sí, un postre que dius ens dona un confort emocional, una satisfacció.
Sí, exacte. Bueno, continuant amb la nutrició energètica, m'agradaria explicar que la nutrició energètica té 5 estacions, no? Una estació que nosaltres no tenim, que es diu com l'estiu tardenc, no? O sigui, l'estiu quan s'està acabant, que seria pues, com cap allà a l'agost, setembre, més o menys, i és un moment on nosaltres ja a nivell energètic necessitem començar a recollir-nos. Necessitem molt confort emocional. També s'associaria a l'etapa de la vida de la maduresa. d'acord? Uh-huh. Això està molt lligat amb la dona. I llavors, el sabor que més ens nutreix en aquest aspecte i que més satisfacció ens dona és el sabor dolç. Llavors, la dolçor la relacionem sempre molt amb els postres, però hi ha altres aliments com són tot el que són els carbohidrats d'assimilació lenta, que són dolços, i sobretot les hortalisses d'arrel, com poden ser el boniato, o la pastanaga, o la carbassa. Llavors he preparat un postre que és molt relaxant, que la farem unes boletes energètiques, que van molt bé sobretot quan estem ansioses, quan necessitem activar l'energia, quan necessitem satisfacció interna, quan estem molt esgotades, per prendre mitja tarda, sobretot per pujar aquesta energia. I són molt fàcils de fer. Faríem servir 100 grams de boniato, que el podríem coure al vapor o al forn, 100 grams de pols d'ametlles, 2 cullerades soperes de cacau pur, que el cacau pur sempre és un estimulant de l'energia, una cullerada de postre de canyella, que la canyella és un picant que ajuda a vitalitzar també i regula el sucre en sang, i 3 cullerades soperes de xarop d'atzavara o qualsevol altre sucre que nosaltres vulguem posar-hi. Tot això ho barrejaríem tot, faríem una massa, faríem boletes i les rebossaríem amb avellanes torrades per fora. Llavors, per què aquestes avellanes són molt importants? Perquè quan nosaltres la sensació de satisfacció l'associem molt a mastegar, també. Llavors necessitem trobar cosetes que puguem mastegar. El crunchy el necessitem molt. Mm-hmm. Llavors, per això, mitja, quan necessitem donar-nos alguna pica, alguna entrehores, la gent sempre busca coses cruixents, com galetes, bastonets, perquè necessites mastegar, no? Perquè quan tu mastegues alliberes molta tensió. Doncs no ens oblidem mai de portar aquest punt cruixent a les coses.
Quan aprenem, Gemma, amb tu.
D'això es tracta, d'anar perfilant i d'anar millorant l'alimentació, no? Que és una cosa tan bàsica que podríem millorar moltíssim si sapiguem petites indicacions, no?, de com fer-ho.
Aleshores, ja tenim les boletes preparades, rebossadetes amb l'ametlla.
Exacte, amb les avellanes.
Amb les
i llavors,
avellanes, sí.
Clar, això ens donaria molta nutrició interna, també perquè l'avellana el que nutreix molt és el pulmó, i a part estem aportant un plus de calç de bona qualitat. El boniato es converteix, si el reposem, en un midó resistent, amb la qual cosa és un prebiòtic excel·lent pel nostre organisme. El cacau és tonificant. Clar, tenim un snack que podem guardar a la nevera i prendre en dues o tres entre hores, que a més no és alt caloríficament, perquè haver reposat aquest midó va directament a les nostres bactèries. I aquest greix de bona qualitat de les ametlles, el greix sempre dona molt confort. Penseu que el greix protegeix. És un mitjà de protecció de l'organisme. El manto lipídic de la pell és protecció interna, uh-huh, també. I això ens dona molta satisfacció en general.
Amb ametlla també podem fer-ho, per això.
Rebossar-ho per sí. Fora amb ametlla. Sí, ametlla o avellana de cor cruixent. Aquí no marcaríem la diferència.
Molt bé, molt bé. Aleshores ho tindríem guardat a la nevera. No és molt calòric i alhora no. Ens donaria... És com, jo dic, que ens acarona una miqueta l'ànima,
exacte.
No?
Exacte. I ens dona aquest confort emocional que tantes vegades necessitem, sobretot a mitja tarda, perquè a partir de les 5 a les 6 tenim una baixada d'energia. Uh-huh. I això seria perfecte. Un parell de boletes a aquella hora per poder arribar al sopar, i sopar poc, que és molt important, sopar poc.
És curiós perquè ara mirava, dic, la Gemma és llicenciada en antropologia, no?
Sí.
I es va ficar en el món de la nutrició, de la nutrició energètica. Que curiós, eh? La vida, com a vegades ens fa uns
bueno,
viatges...
Exacte, però és a l'estudi de l'home, d'alguna manera, perquè una de les assignatures que més m'apassionava és antropologia de l'alimentació, que uh-huh. Vaig estudiar allà, a l'origen de per què mengem el que mengem, no? I per què hem decidit, en segons quines cultures, el que és bo per menjar i el que no és bo per menjar, més enllà de que ens vagi bé a nosaltres a nivell bioquímic o físic. No? Sinó per poder sostenir l'ecologia de l'ambient s'han fet moltes lleis i moltes religions en base a l'alimentació, no? I és apassionant. I clar, una cosa m'ha portat a l'altra,
d'alguna
manera.
Que bonic el fet d'aquest viatge cap a l'interior d'un mateix, aquest propòsit de vida.
Sí, sí,
quin
sí,
és
sí.
El plat preferit de la Gemma?
Doncs,
el postre.
Mira, el postre preferit, doncs a mi realment aquestes boletes, aquests snacks energètics són de les coses que més m'agraden. Perquè a mi, jo no sóc de postres, perquè penso que hem de regular el sucre. Uh-huh. El sucre l'hem de regular amb tots els aliments que anem prenent. I tal com t'he dit, el cereal i el carbohidrat en forma d'arrel és una de les coses que ens dona més estabilitat i confort emocional. Llavors, a mi, els plats que més m'agraden, perquè em donen molt confort, són els arrossos.
Els arrossos.
Els arrossos. Els arrossos integrals, que el veurem en una altra càpsula.
Sí, perfecte. Doncs ho deixem anotat. Moltíssimes gràcies, Gemma Hortet, per estar avui aquí de nou amb nosaltres, a la cuina.
A vosaltres, Glòria. Un plaer.
Fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Ens acompanya la doctora Núria Paredes, especialista en medicina general. Doctora, què tal, com està?
Bé, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, gràcies. Avui parlarem d'un tema molt important, també el fet de l'equilibri de la flora intestinal, no? Per què serveix la flora, doctora? Per què necessitem cuidar-la tant?
Mira, la flora intestinal és molt important. Són un conjunt de microorganismes que viuen al nostre budell, principalment al budell gruixut. Ens ajuden a acabar la digestió, a fer una bona digestió. Produeixen per si mateixes vitamines i uns àcids grassos que no aconseguiríem de l'alimentació. També ens protegeixen de la colonització d'altres microorganismes que ens podrien fer mal. I també intervenen en la nostra immunitat, ajudant a les nostres desenvolupant-la millor.
Quins símptomes ens poden indicar que hi ha un desequilibri?
Són símptomes molt inespecífics, però alhora molt comuns, que seria, per exemple, flatulència, fatiga, tant diarrea com estrenyiment, algun eczema, a vegades, mals de caps, migranyes, insomni... Com veus, són símptomes molt inespecífics, però, bueno, que són causes... Pues, manifesten aquesta disbiosi, que és una alteració de la flora.
Doctora, ens focalitzem en la solució. Com podem restaurar-la, la flora?
Sí, mira, en general, recomanem que amb l'alimentació podem restaurar molt bé la nostra flora. Seria alimentar-nos bàsicament de fruites, verdures, és a dir, aliments molt rics en fibra, evitar aliments processats o refinats, excessos de sucre i, bueno, o sigui, sobretot focalitzant en l'alimentació. I després, com a prevenció, cada vegada que tinguem que prendre antibiòtic, complementar-ho amb un probiòtic.
Important de protegir-ho.
Sí.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Viure des de l'Essència. Fins ben aviat, doctora.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
A reveure.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en Educació Integral Holística i president d'Educació 22 Món Solidari. Ignasi Salvatella, benvingut al programa. Com estàs?
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, per parlar de l'educació, aquesta educació tan important i que, des de la que podem veure des d'una visió tan holística, no?, i tan integrativa, fora etiquetes i més des del cor. Avui parlem del moviment cos i emoció, no?, aquest tot indissoluble.
Sí. El que estem incorporant cada vegada més, perquè ha sigut durant molt de temps el gran oblidat, és el cos. El cos està íntimament relacionat amb la ment i amb les emocions, perquè les sinapsis neuronals o les reaccions bioquímiques es donen a la matèria, en el nostre cos. Tot està referenciat en el cos. Quan parlem d'emoció, l'hem de vincular molt al moviment. El moviment intern i el moviment extern. Parlem de tots dos. I aquest moviment es dona des del cos, perquè tenim cos. Per tant, és com molt clar veure la interconnexió holística, integral, la relació global que hi ha entre aquests tres elements. Quan jo tinc una emoció intensa, normalment la sento referenciada en el cos.
Com es manifesta? Moltes vegades, la importància de llegir aquesta lletra petita.
Però estàs intens, vés a passejar per la natura, t'estàs movent, no estem parlant només de fer dansa, que sabem que va bé, que ens allibera, anar a fer esport, anar a fer arts marcials, que corre, que t'equilibra. El moviment t'equilibra i, per tant, li dona un espai a l'emoció a sortir. Perquè a mi m'agrada molt entendre les emocions des d'aquell conte que diu tot passa, no? Això també passarà. O sigui, estàs en un moment de crisi i passarà. Tens experiències, estàs en un moment d'alegria i passarà també, malauradament.
A mi a vegades m'agrada dir, anem amb compte en la reacció davant quan hi ha un moment de crisi, no? Perquè pot ser pitjor la conseqüència de la reacció que el problema en si. No ho perdem de vista, això.
Aquí és on tenim la consciència del cos, que el moviment ens ajuda a prendre consciència del cos, a posar-hi atenció. Uh-huh. Està amb l'actitud de l'observador, de ser actor i espectador de les nostres emocions, en aquest cas, però en general de tota la nostra vida. Jo m'observo i com m'observo? M'observo com l'emoció reacciona en el meu cos. Quan la sento, jo ja sé el que pot passar per experiència i quan ho veig jo puc decidir si és el moment de treure-ho per posar un límit o no toca perquè faré una... destrossa cap a l'exterior i cap als altres, que després em retornarà d'una manera que a mi no m'agrada perquè, pues perquè ja ho sé i perquè ja ho veig. No? I però al mateix temps serveix per reconèixer-les, no només per evitar la reacció o decidir si reacció, no? Sinó per conèixer-me, perquè el primer que necessito és conèixer les meves emocions en mi, reconèixer-les, entendre què em provoquen, què passa, i això és un moviment que dèiem intern.
I un viatge apassionant, absolutament recomanable, perquè no hi ha res millor que poder connectar amb el qui ets, amb el teu cos, amb les teves emocions, per poder seguir avançant el camí de vida. Diuen, no has de caminar... Segueixo caminant? No, segueixo caminant cap endins.
Clar.
Aquest camí intern.
La fruita, quan arriba l'estiu, deixa de créixer i madura cap endins. Uh-huh. No? La llavor a l'hivern fa el mateix, no? Hi ha moments que
madurem... De recolliment.
De recolliment i que madurem cap endins. Potser un altre dia parlarem de la pausa, perquè és important permetre'ns aquest autodescobriment de nosaltres mateixos a través del cos. I hi ha programes molt interessants. Nosaltres en fem un, que és despertar la consciència a través del cos, però tens moviments de dansa conscients, tens moviments de meditació, tens... que són processos d'autoobservació on et permets doncs sostenir aquella emoció mentre està passant i no intentar-la transformar.
Deixar-la anar, parlem, alliberar, podríem...
Parlem de gestió d'emocions, però a vegades les volem transformar. Permetem-se viure-la, que són d'aquesta ara i d'aquesta aquí, i a veure què passa. No és senzill, a vegades, sostenir una emoció intensa.
Com, què recomanaries, doncs, que els hi podem dir als nostres oients quan, en moments determinats, no saben com gestionar les seves emocions? Parlaves de dansa?
De dansa, moviment... Però, sobretot, parlo de sostenir-la amb la mirada interna, que sempre vaig al mateix punt, em faig pesat. Però estar-hi, no intentar-la canviar. O sigui, me'n vaig a la dansa i moviment per conèixer-la. En algun moment, pues, també me la vull fora perquè no puc més i també és respectable. Però quan me la trec de sobre, no l'acabo de veure i, per tant, no permeto que es dissolgui, perquè quan es dissol, lo bo se'm queda i lo dolent se'm va.
És tot un aprenentatge sostenir l'emoció.
Completament, però és el que tenim, és una part de la nostra vivència i per què l'hem de negar? És nostra. Aprofitem-la amb tot el que ens pugui ensenyar.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, per aquest acompanyament, per aquest anar coneixent el nostre propi cos, les nostres pròpies emocions des d'aquest sentir. Gràcies, ens veiem la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'essència en el món de les lletres.
Ser dona i refugiada implica patiments constants i així ens ho explica la nostra convidada d'avui, Nadia Gulen. Benvinguda al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia, contents de tenir-te. Gràcies per estar aquí, perquè tenim molt per compartir. En el 2006 vares arribar a Catalunya procedent de l'Afganistan. Et sembla que fem un viatge a la història, un viatge al per què aquest patiment tan agreujant que vas viure a la teva vida de ben petit, en els 8 anyets ja?
Sí, doncs jo des de 12 anys que visc a Catalunya vaig fugir d'Afganistan per patint de guerra, violència, que m'ha tocat a viure en el meu propi pell. Falta de llibertat, de, no tan sol diguéssim, d'expressió, ni tenies permís de buscar-te el teu tros de pa sent una dona i que sentint la teva llibertat.
De fet, amb 8 anyets va caure una bomba a casa teva?
Sí, amb 8 anys vaig cremar a causa d'aquella bomba que va caure a casa meva i a partir d'aquell moment jo sempre dic que la meva vida ha començat una altra vegada de zero, una vida que abans de guerra era una cosa i després ha canviat tot de tal manera que ni tan sol he pogut reconèixer una altra vegada la meva família, pròpia família, la meva família que abans de guerra convivia, la felicitat que teníem i després.
De fet, et vares posar un altre nom, el nom del teu germà?
Sí, que la causa de guerra no tan sol destruït, diguéssim, la meva casa o part del meu cos, sinó la meva família. El meu germà va morir, el meu pare no ha pogut superar aquest trauma per agafar malaltia psíquic. I després jo, per poder sobreviure, com que no teníem homes a casa, llavors vaig vestir d'home per poder treballar.
Vas vestir d'home durant...
10 anys.
Durant 10 anys. Sí. Inclús comentaves quan els meus amics venien a jugar i jo els hi tirava pedres perquè no volia que se m'acostessin, perquè, clar, m'estava fent dona.
Clar, clar, perquè al principi dones i homes no són molt diferents, però a mesura que van creixent, llavors tenia que agafar algun rol, alguna manera, perquè no puguin descobrir qui soc i com estic vivint.
Quan va començar a canviar això? Quan vas tornar a ser la Nadia?
Quan vaig arribar a Catalunya, vaig arribar, diguéssim, amb 21 anys, vestida d'home, i només quan em van agafar un passaport per portar-me a Barcelona, vaig posar al cap un mocador per passar de l'aeroport, però el vestit que portava era vestit d'home.
Que duia, Nadia?
Du en el mateix temps, diguéssim... Malgrat les dificultats que m'han posat, jo sempre soc partidària del lloc que dius nosaltres no hem de perdre l'esperança, perquè les dificultats a vida de tothom poden venir. I a la vida meva també ha vingut moltes i segueix venint. Però si existeixo en aquest món és per alguna raó. I has de fer el meu cos i els meus pensaments forts per tirar endavant, perquè pot ser que és una missió que has de complir.
Una missió de vida, eh?
Sí.
Tres preciosos llibres que recordarem. El primer llibre, El secreto de mi turbante, un llibre fascinant, que vas guanyar el Premi Prudenci Bertran l'any 2010. Aquí plasmes la teva història.
Sí, El secret del meu turbant és la meva història vivida a l'Afganistan des de 8 anys, que va caure bomba a casa meva fins als 21 anys, com he vestit d'home, com ha sigut el meu dia a dia, com he guanyat la meva, diguéssim, llibertat d'un món que estava, diguéssim, conquistat totalment per uns idees molt tancades relacionats amb dones que no tenien ningú llibertat. Jo, malgrat això, vivia la meva vida, diguéssim, vaig canviar la identitat, però amb moltes dificultats he sobreviscut. I després, allà, parlant una mica la trajectòria de vida d'una dona vestida d'home, com és i com he pogut superar.
El següent llibre, Cuentos que curaron. Què me curaron? Què va curar Nadia?
Jo, a l'hospital, a l'Afganistan, no tenia medicaments ni possibilitat d'estar curada, perquè en un país en guerra tothom pateix. Fins i tot els hospitals estaran bombardejats, els metges no poden estar-hi. Llavors, els pocs metges que havien quedat només curaven les persones que, segons ells, podien ser curats. I en el seu llistat no era jo. Llavors, la meva mare i m'ha ajudat moltíssim. Una de les seves medicines eren les seves contes. Ella cada dia m'explicava contes i contes, i gràcies a aquelles contes jo vaig ser curada.
Contes que estan en aquest llibre, Cuentos que me curaron, un llibre de columna que va sortir a la llum el 2014. I aquest any, el 2016, un altre llibre, Quan estàs compartint, quan estàs aportant a la societat, quan estàs despertant, aquest llibre preciós, La primera estrella de la noche. La importància, quan ens diuen les estrelles, quan ens parlen,
Sí, les estrelles parlen molt. De fet, tota la, diguéssim, la natura està comunicant amb nosaltres. Però per mi, la meva connexió amb la meva família és a través d'estrelles, ara mateix, perquè jo cada vespre que miro les estrelles recordo la meva família i dic que ells també des d'Afganistan estan mirant això. Per tant, jo tinc molt per explicar, perquè malgrat estem en un món d'avançament, tecnologies, notícies i tot això, però hi ha històries que no arriben. Ens parlen molt de morts, quantes persones moren a Síria, a l'Afganistan, a l'Àfrica, a Sud-amèrica, però el que no ens parlen és de sobre les persones que han sobreviscut després d'aquella bomba, com és el seu dia a dia.
Com ho viuen.
Com ho viuen, què els està passant. Llavors, jo el que intento és comunicar que els morts moren i llavors van, però el que vivim, com vivim, això és el que estic transmetent, que penseu en el que estan viu, perquè dels morts se preocupa el Déu. Ara ens hem de preocupar el que estan viu, que estan davant nostres i són invisibles per nosaltres. Jo vull que la gent que estem en aquest món ens preocupem per això.
Que bonic això que dius, quan hem d'aprendre, amb quina humilitat ens estàs parlant. Els teus ulls, perquè els nostres oients no es poden veure, senten les teves paraules plenes d'amor i de tendresa i de necessitat d'ajuda i d'acompanyament.
Moltes
Però
gràcies.
És realment així. Nàdia, quan fa la darrera vegada que vas estar a Kabul?
Jo vaig estar l'any passat. Allà a l'Afganistan representa que ara les coses han millorat, però la situació del país no està millorat. L'única manera és que el format de guerra ha canviat. Ara no cauen bombes, però hi ha tantes atemptats suïcidis que cada dia moren gent. Llavors això genera molta inseguretat, sobretot per les dones.
Com et veuen la teva família, no? Les teves germanes, les teves cosines?
El món d'Afganistan a 40 anys de guerra ha fet que el pensament de gent canviï molt. I moltes vegades quan em veuen no poden creure que jo, una dona, sigui capaç de fer tantes coses que he fet. Malgrat els he mostrat com a persona que tots serem capaços si volem nosaltres realment canviar la nostra vida, però em tracten com un home. Em tracten com un noi. Llavors jo els dic, no, sóc una dona com vosaltres. L'única cosa és que jo he pres una decisió de dir, si no em canvio la vida, ningú em canviarà. Si no m'ajudo jo, ningú em pot ajudar. Llavors elles això no s'ho creuen, perquè no, la situació, la vida, no els hi permet veure una altra realitat, una altra possibilitat. No ho sé, moltes vegades penso, jo he viscut també allà, i des d'allà ha sortit aquesta idea de tirar endavant, però no ho sé.
Tots som diferents, no? L'hora és difícil.
Molt, molt.
El que tu comentes, no? Si donem treball i futur en els països que viuen els refugiats, si els donem educació i formació, ells podran aixecar la seva pròpia casa, però si els oblidem, si no veiem on estan, si no els ajudem, seguirem així anys i anys.
Jo penso que no estem donant el que necessiten, perquè els refugiats no són uns éssers especials que un cop l'any mengin o una vegada a la seva vida rebin educació. La educació ha de ser constant, la formació ha de ser constant i amb un ment tranquil, que això no els hi donem. En un camp de refugiats jo també he estudiat, Però què pots aprendre de camp de refugiat? Tenint set, tenint gana i no sabent el teu futur. Com pots concentrar? Molta gent aquí que tenen totes les coses, fins i tot el seu futur assegurat, encara no poden concentrar. Com pots esperar que un refugiat en un camp de refugi diguis no, és que no estan aprofitant. Llavors, això tot necessita. Mira, jo mateixa, malgrat fa 12 anys que visc aquí, no tinc la ment tan tranquil com vosaltres teniu. Això és el que has dit en el meu, al principi de la meva presentació, que ser dona lluny de la teva família, de la teva cultura, del teu país, per molt que intentis, diguéssim, estic bé en un país que no caben bombes, però has deixat les teus éssers estimats.
Les teves arrels.
Llavors, és molt difícil poder estar 100%.
Alguna associació, perquè probablement molts dels nostres oients diuen com podem ajudar la Nàdia, com podem ajudar aquest moviment? Podem dir el nom d'alguna associació, algun contacte?
Sí, jo he creat una associació que fa 2 anys que està funcionant. Es diu Ponts per la Pau, en castellà Puentes per la Paz. El que estic intentant ajudar nens i nenes a l'Afganistan que no tenen possibilitat de poder accedir a l'escola per raó de ser gènere, perquè són noies. En un país en guerra, la més discriminat són les nenes, perquè se converteixen en un objecte d'intercanvi entre homes. Llavors, elles, moltes famílies, no ajuden la seva filla per estudiar, només els seus fills. Llavors, per això jo intento ajudar a través d'aquesta associació de nenes a l'Afganistan.
Nàdia Ghulam, ens has deixat amb el cor així encongidet, pensant que realment tenim tanta feina a fer, hem de posar-hi tanta consciència. Recordem aquesta web, que penso que és molt important que prenguem nota, Ponts per la Pau. A partir d'aquí desitgem que avui s'hagi posat una llavor perquè vagi creixent i vagi agafant amplitud i acompanyament. Ganes de tornar-te a veure. Tornes a venir al Viure des de l'Essència?
I tant que sí. Moltes gràcies.
Fins ben aviat, Nàdia.
Gràcies. Moltes gràcies. Fins aviat.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Converses des del sentir. Desaprenent i aprenent. De què t'agradaria que parléssim? Obrim el mail del programa a les teves inquietuds, a les teves suggerències, perquè el Viure des de l'Essència el fem entre tots. viure@icloud.com. I això és tot per avui. Els esperem aquí, a Ràdio Estel, la propera setmana. Gràcies per compartir amb nosaltres. Gràcies, equip tècnic Toni Huguet, qui els parla, Glòria Montaser.
Ràdio Estel. l'amor t'ha calat com pluges d'estiu.